Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Bona tarda. Segons acabem de saber, han interceptat als Estats Units diferents artefactes explosius, concretament uns enviats a Hillary Clinton i a l'expresident Barack Obama. La presència d'un paquet sospitós també ha fet evacuar l'edifici Time Warner de Manhattan, la seu de la CNN a Nova York. Les autoritats nord-americanes han interceptat aquests artefactes. D'acord amb aquesta cadena, el paquet anava adreçat a John Brennan, director de la CIA entre els anys 2013 i 2017, durant el mandat d'Obama. Els artefactes s'han detectat durant el control rutinari del correu a la casa de Clinton a Nova York i a la d'Obama a Washington. En un comunicat, el Servei Secret dels Estats Units ha informat que aquests artefactes ja s'han desactivat després d'haver-se identificat de manera immediata. Pendents d'ampliar en propers informatius i espais de Ràdio Estel aquesta informació, us expliquem també que l'arcabisbat de Barcelona ha defensat avui la seva gestió en les immatriculacions que va demanar i que va veure acceptades pel registre de la propietat entre els anys 1998 i 2015, que va ser el període obert pel govern espanyol per fer-ho. En una conferència informativa aquest matí, el qui va ser delegat d'Economia entre el 2005 i aquest mateix any, Antoni Matabosc, ha recordat que la immatriculació només és un mecanisme per accedir al registre que existeix des de l'any 1861 i no pas a la propietat. També ha explicat que l'arxidiòcesi va immatricular un total de 51 béns, sobretot esglésies i també algunes rectories locals i altres espais annexos, concretament entre els anys 2000 i 2014. Ha deixat ben clar que l'església barcelonina només ha volgut afrontar els casos de propietat més clara i ha aparcat altres, uns 15, davant el més mínim dubte, com és el cas d'algunes esglésies del Maresme. Antoni Matabosc ha recordat que si hi ha reclamacions o possibles errors, es poden resoldre sense cap problema.
Hi ha persones que diuen que algunes immatriculacions d'alguna altra diòcesi potser no són correctes. Bueno, a veure, no, en aquest moment no hi ha cap demostració encara. Hi ha persones que diuen, i bueno, s'ha d'escoltar tot, no? I llavors, si es vol fer, com diuen que es farà, aquest llistat de totes les immatriculacions que hi ha hagut, doncs si algú pensa que alguna immatriculació és dubtosa o s'han equivocat o el que sigui, bueno, això és qüestió de parlar-ho i d'arribar a un acord. A Barcelona hem optat que d'immatricular el que veiem segur. I el que podem tenir dubtes, hem dit, saps què? Ja en parlarem.
L'exdelegat diocesà d'Economia ha desmentit totes les perversions que s'han atribuït a l'Església des de la premsa i des d'algunes institucions aquestes últimes setmanes. D'altra banda, Matabosc ha recordat que les 51 immatriculacions estan molt clares a l'arxidiòcesi i s'han explicat amb transparència. L'ecònom responsable d'aquestes immatriculacions a l'arxidiòcesi de Barcelona ha defensat l'actuació de l'Església, lògicament sotmesa sempre a possibles errors que es poden corregir. En qualsevol cas, Antoni Matabosc ha afegit que l'arcabisbat no té por, com es demostra, pel fet que no hi ha hagut fins ara cap reclamació.
Nosaltres ho vam, ens sembla que ho vam fer bé, ho vam fer acuradament, com que també no eren molts béns, també ho hem pogut fer amb tranquil·litat i examinant-ho. Jo, no, la veritat, no tinc cap por per Barcelona. Per altres llocs, jo crec que ho han fet bé, em diuen que ho han fet bé, i crec que ho han fet bé, però esclar, no, jo no ho he fet.
En la conferència informativa organitzada per l'Arcabisbat de Barcelona han estat presents també l'actual delegat d'Economia, Gaspar Coderch, l'advocat de l'Església Diocesana, Ramon Batlle, i el director de Comunicació i Relacions Institucionals, Ramon Uller. Antoni Matabosc ha acusat la ministra de Justícia, Dolores Delgado, d'encendre la polèmica de manera innecessària quan va dir que la llista d'immatriculacions hauria de servir per estudiar la reversió, és a dir, el retorn d'aquests béns al domini públic, un anunci que es basa, segons l'Ecònom, en una falsedat. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director d'aquesta casa, de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana.
Bon dia. El 5 de gener de 1794, a Lió, França, en el context de la Revolució Francesa, la jove de 19 anys, Claudina Thévenet, coneguda familiarment com Gladi, reconegué dos dels seus germans, Lluís i Francesc, en el seguici de condemnats a mort i en recollí amb emoció una carta de comiat. Ànim, Gladi, perdona com nosaltres perdonem. Claudina el seguí, presencià el seu afusellament i fou testimoni de com els soldats els remataren. A la noia li va quedar tota la vida una tremolor al cap, però va seguir amb fermesa el testament espiritual dels seus germans. Va perdonar i es va donar. Una tarda d'hivern trucà a la porta de Claudina el pare André Coindre, un sant sacerdot que venia amb dues nenes de 3 i 4 anys que havia trobat abandonades i gelades de fred al pòrtic de l'església de Sant Nezier. Sabia que Claudina les acolliria, i així fou. Se les va quedar a casa seva. Aquell moment va marcar el canvi de rumb definitiu de la seva vida. Lliurada a l'acció de l'esperit i commoguda per les misèries del seu temps, Claudina va fundar una congregació dedicada a l'educació cristiana de nens i joves de tots els ambients socials, en preferència pels més pobres, els més abandonats i ignorants. Ja abans d'acabar la guerra, havia iniciat clandestinament aquest apostolat, defensant, juntament amb d'altres joves, la fe de Crist i el seu missatge evangèlic. La compassió i l'estima envers les nenes abandonades havien estat l'origen de la providència del Sagrat Cor, que va començar a funcionar independentment el 1817. La senyoreta Thévenet en fou la seva superiora i directora. La fundació quallaria l'any següent. La seva pedagogia es basava en l'amor, la bondat, l'atenció a cada persona i l'esperit de família. Jesús i Maria serien els seus grans referents. En un any comptava ja amb 3 germanes i 30 alumnes. El 3 de febrer de 1837, divendres a la tarda, Claudina morí a la casa de Fourvière. Les seves darreres paraules foren: "Que bo que és Déu". Havia nascut un Dijous Sant i morí un divendres, associada a la Passió de Crist. Allò que es va iniciar des de la pobresa i el no-res, avui ha quallat en 28 països d'Àsia, Europa, Amèrica i Àfrica. Són 1.187 religioses, amb una associació seglar, Família Jesús Maria. Hi ha també molts laics que en diferents plataformes apostòliques comparteixen la missió i el carisma de Jesús Maria. Els actes del bicentenari de la congregació, tan present a Catalunya, on ha deixat tanta empremta moltes llars gràcies a la formació de la dona, esposes i mares, es va cloure el passat 7 d'octubre amb una eucaristia al temple de la Sagrada Família, molt ben preparada i participada, que fou presidida pel bisbe Sergi Gordo i retransmesa per Ràdio Estel. En aquest número de Catalunya Cristiana dediquem a Jesús Maria el primer pla. Bon dia.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Parlem avui de violència masclista, una terrible bèstia difícil d'aturar. A Espanya ja són 40 les víctimes d'aquest 2018, potser ja arribem a una mica més d'aquesta quarantena, amb alguns casos especialment esfereïdors pel que fa al procediment, i 31 menors, d'això es parla poc, que han quedat orfes per aquesta causa. Context social dels llocs on es produeixen aquests crims, legalitat vigent, mesures de prevenció i centres d'ajuda. Són aquests uns elements segurament no prou explorats en el moment actual, tenint en compte l'existència des de fa 14 anys a l'Estat d'una llei integral contra la violència de gènere, aprovada al Congrés en el seu moment per unanimitat. De les 40 víctimes d'aquest any, només 11 havien denunciat els seus agressors, i la xifra acumulada des del 2003, quan van començar les estadístiques d'aquest tema, és, atenció, de 966. Ens preguntem, més enllà de l'actualitat del dia o d'aquesta setmana, què falla en tot això. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat, d'una banda, Xavier Puigdollers, advocat, responsable de l'àrea de drets dels discapacitats al Col·legi d'Advocats. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència. També saludem Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies. Igualment.
Ens acompanya uns minuts des de la distància física, però sempre des de la proximitat a aquesta casa, l'advocada experta en temes també de violència de gènere i en lideratge femení, Olga Ortiz, col·laboradora del programa Plusvàlua. Senyora Olga Ortiz, benvinguda també. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, a partir d'aquestes dades que hem comentat, es podria respondre fàcilment a la pregunta què falla en la, en el problema de la violència domèstica, la violència de gènere o masclista? Sobre això també comentarem alguns missatges que hem rebut d'oients, però vaja, més enllà del nom, què falla aquí?
A veure, per una banda, estaríem en el tema de les mesures de prevenció. És a dir, s'ha de fer una inversió més forta en aquest tipus de mesures. No estem parlant d'inversions de 100.000 euros o 200.000 euros. És una inversió a nivell estatal, a nivell autonòmic i a nivell d'administració local, perquè són les tres entitats que crec jo que participen i estan obligades a fer aquesta prevenció. Ara fa poc vam llegir que el 2018 el Ministeri d'Igualtat i de Justícia va intentar fer o va fer una espècie de pacte contra la violència de gènere que va arrencar amb la primació de totes les comunitats autònomes a través de la Conferència Sectorial d'Igualtat que centra a Madrid. Clar, tot això de que les mesures han de fer l'elaboració de protocols, que s'han de fer noves campanyes, jo crec que el treball comença des de la proximitat. No sé si és perquè durant una època vaig estar com a regidora, però sí que és veritat que si no es fan campanyes a les escoles, campanyes a través dels medis audiovisuals, si no arribem als joves a través de campanyes on ells mouen la seva vida, és a dir, les xarxes socials, els nois i noies joves, comencem per ells, es mouen en una espècie de mar obert, que és les xarxes socials, on es poden dir de tot, es diuen de tot, i jo crec que hem d'arribar a aquests nois joves amb campanyes de prevenció, no sé si a nivell visual impactants, però sí d'una manera que ells vegin què és la violència de gènere, on està aquests punts de micromachismes que trobem a la nostra societat. Mm. Això, des d'un punt de vista preventiu, és difícil arribar al jove, és difícil arribar també a homes, i bueno, en aquest cas dones, a partir dels 40 fins als 70, que també vegin que els que estan vivint a casa és una situació de violència de gènere. Mesures de prevenció són necessàries, però també és necessari que aquestes víctimes estiguin informades. Perquè què ens trobem en els jutjats? Que quan acompanyes a una víctima, aquesta víctima moltes vegades retira la denúncia. Retira la denúncia per què? Perquè la família, per els anys de convivència, perquè no tornarà a passar, perquè no hi ha com una continuïtat. Els advocats fem el que podem. Ojalà poguéssim dir-los que no ho facin, que el pas que han donat ja és un pas fort. Però, clar, també ens trobem a la via judicial que aquestes víctimes han de declarar com tres vegades. Uh-huh. Han de declarar els Mossos, han de declarar en seu judicial, han de declarar el dia del judici, davant de l'agressor. És a dir, o comencem a dotar la justícia de mecanismes on podem fer que aquestes víctimes no siguin tan exposades, uh-huh, o acabarem veient el que ens passa, que és que retiren les denúncies.
Sí, sí.
O si no, hi ha un article, que és el 407, de la gent de l'administració criminal, que els diu que si han sigut relació durant aquest període, estan exemptes de declarar. Doncs què fem els advocats que estem a les trinxeres? Però bueno, 407, i també els fills agafen aquest article per no declarar contra els seus pares. Uh-huh. Ja sé que la seu judicial és desagradable. Però clar, si no expliquem tot això, ens trobem en situacions límit on les víctimes són doblement victimitzades.
doncs ha quedat claríssim que la prevenció i la pèrdua de la por, dotant des de l'administració i des de la societat dels mecanismes perquè aquesta por es perdi, pot ser una ajuda, un primer estímul. Per completar una primera roda, senyor Pérez Francès, per exemple, o senyor Puigdollers?
Bueno, si, per afegir algunes coses, jo el que diria és que hem de partir de que la violència forma part de la condició humana, no?
I tristament és així.
Tristament és així, és un fet, no? I, per tant, això, com a fet, doncs s'ha de tractar. No vull dir justificar, amb això, sinó que estic afirmant que, bueno, és un fet de la vida, la violència. En aquesta violència, doncs, influeixen, òbviament, doncs, coses que avui en dia, pel que fa a la condició masculina, jo crec que estan com en dubte o en procés de revisió, que això encara genera més confusió, el que és el rol de l'home en la societat, no? Per exemple, això potser no facilita, no? Aquesta renovació de paràmetres. La idea de cultura no és integradora, sinó que potser els que doncs, hem viscut més temps en aquesta part del món, potser hem de conviure amb gent nouvinguda que té uns altres paràmetres educacionals. Això genera, penso jo, una mica també de confusió. I, sobretot, per mi també hi ha una altra possible explicació d'aquesta situació d'auge de la violència masclista, que és el món de la precarietat, no? El món de la incultura i la precarietat, que jo crec que tampoc ajuda a aconseguir millorar, no?, aquests índexs de no violència, diríem, no? A mi, del que s'ha dit abans, també, per acabar, m'ha agradat el tema aquest del micromasclisme, que ara es parla molt, no?, del micromasclisme, no? És molt cert, és com un masclisme en la relació humana concreta, que jo crec que és molt important tenir-ho en compte, i també hi ha una altra cosa que també m'agrada destacar, no?, que seria aquesta idea d'un masclisme banal, no? De vegades hi ha estructures de la vida que són masclistes, però com que sempre han estat masclistes, ja no ens adonem de que són masclistes, no? Això, igual que es parla del nacionalisme banal, podríem parlar també d'un masclisme banal, no?, que ja no li donem importància ni rellevància en la nostra vida i, per tant, no som crítics amb aquesta situació. Jo crec que hi ha molts elements, no?, que poden explicar pues, aquest auge, no?, i aquestes dades tan horroroses de la violència masclista.
Que sembla com que ens acostumem, no?, a aquestes,
clar,
aquestes
dades. Clar, ens acostumem.
40 però víctimes a Espanya, o 41, potser, amb un últim cas que sembla que hi ha hagut, i ens anirem a xifres que no baixen significativament, de moment, almenys, senyor Puigdollers.
Sí.
Li ha tocat ser el tercer i últim.
Sempre, cada cop serà més difícil fer alguna cosa.
Però sempre hi ha coses, sí, per dir.
Jo diria que és un problema d'educació personal, individual i col·lectiva de la societat. És a dir, entendre i comprendre allò que diuen dels drets humans i tal, la dignitat de la persona, la pròpia i la de l'altra. I també la capacitat de diàleg, de poder parlar, escoltar i discrepar. En el fons, penso que els dos termes, violència masclista, volen dir, en el fons, suposen prepotència, despreci a l'altre. I, per tant, jo, com estic convençut de la meva força bèstia, no de la meva força raonada, sinó de la meva força bruta, la imposo. Uh-huh. I desprecio a l'altre. Ni li escolto, ni sé què vol dir, ni m'interessa. Uh-huh. I aquest, jo crec que és una mica el problema.
Sí.
És a dir, dubto que la llei ho arribi a arreglar, això. És una qüestió més anterior, de consciència col·lectiva personal de respectar l'altre.
Precisament l'aspecte educatiu és una de les dimensions que hem inclòs avui a la pregunta del dia, sobre la qual, recordem, amics oients, podeu votar des de radioestel.cat, com sempre, i teniu temps fins al final del programa, fins que siguin 5 minuts abans de 6:45. Ens presenta, com cada dia, la pregunta a la Ruth. Bona tarda, Ruth.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Com creus que es pot acabar amb la violència de gènere? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Com a primera opció, amb una política de prevenció i divulgació molt més exhaustiva. Com a segona opció, amb penes exemplars que posin en alerta els maltractadors. O com a última opció, des de l'educació i reforçant els valors del respecte, la igualtat i la tolerància.
Gràcies, Ruth. Certament, com passa moltes vegades, les respostes de vegades no són 100% per estar d'acord amb una o amb l'altra, de vegades són complementàries. Està guanyant la tercera opció, des de l'educació, i reforçant els valors del respecte a la igualtat i la tolerància, amb un 63%, i les altres tenen cadascuna aproximadament ara un 19%, amb penes exemplars o amb una política de prevenció, divulgació i molt més exhaustiva. Però és que educació, estímul dels valors, tot això va ben connectat també amb la prevenció. Com que va limitada de temps Olga Ortiz en aquests pocs minuts fins que hagi de deixar-nos, li volem preguntar també per si podem concebre alguna esperança més a mig termini. Ja fa 14 anys que tenim a Espanya una llei integral i de moment el problema persisteix. Hi ha alguna esperança que passi per algun... bé, que es denunciï més, diu vostè, però hi ha potser més dotació econòmica. Què diria sobre això, de cara al futur?
Jo crec que el tema de... O sigui, només que es parli del tema, només que fem aquests programes com el que feu vosaltres o com el que es fa Plusvalua Dones, això ja és important, perquè només una persona, dos, tres, que ens escolti i vegi que això es pot denunciar, que hi ha mecanismes que les protegeix, que no han de permetre conductes vers a elles de submissió, d'insults, de vexacions... És a dir, només que aquests programes serveixin per fer veure a una, dues, tres dones que estan vivint en aquest moment aquesta xacra que es diu violència masclista o de gènere, és el moment en el que nosaltres hem de fer aquesta reflexió. És a dir, jo crec que hi ha més, a part d'esperança, jo crec que estem conscienciant els joves, estem conscienciant a aquelles dones que tenen por a denunciar. I amb això et dic que me'n recordo que fa 10 anys, quan vaig començar en el torn d'ofici de violència de gènere, que es va crear específic, quan es va crear la llei, en una setmana vaig atendre 25 víctimes. En una setmana. O sigui, la gent, les dones, van entendre o van voler entendre que no passava res per denunciar, perquè tenen por, perquè és que al final no deixen de ser les seves parelles, estan en un procés de submissió. Hi ha moltes dones que diuen que altres dones, és que no sé per què no denuncia si la peguen, perquè és que és tal el poder que exerceix aquell home vers aquella dona, que aquella dona queda en un estat d'això que creu que el que li està passant és normal. És que ens hem de pensar en aquesta situació, que ella creu que la relació que té la normalitza, i el pitjor de tot això és que la normalitza, i els nens, si tenen fills, veuen que aquesta submissió i aquest poder de l'home vers la dona és el tipus de relació que han de tenir. Per tant, les dones que pateixen aquesta situació a sobre pensen que no es separa per als fills, no. És que els fills estan vivint una normalització que el pegar, insultar, vexar és la normalitat en una relació. Per tant, aquest treball conjunt, aquesta manera de parlar obertament i de fer aquesta prevenció, jo crec que en això hi haurà esperança. Primer, que els homes pensin que les seves actituds masclistes vers les dones no estan emparades i, per tant, tenen condemnes penals. I un altre cantó, aquelles dones que tenen por a denunciar ho puguin fer. Jo crec que és bo parlar-ne.
I tant, i a més el mal que fa en el si d'una família, quan un fill ho veu, clar, per exemple...
Són les altres víctimes.
Clar, són les altres víctimes.
Que no tenen la culpa de tot el que estan vivint.
Evidentment. Per tant, és com, per dir-ho així, una categoria de violència dintre del fet que violència n'hi ha d'altres tipus també. També ho hem de dir, dic, perquè hi ha un oient que ens diu que potser seria bo utilitzar el terme violència domèstica o de parella i no necessàriament masclista, ens diu aquest oient. Vostè com diu?
Perquè hi ha violència econòmica, violència psicològica i violència física. Però quan parlem de violència de gènere, es diu, o el Codi Penal utilitza violència machista. Per això aquestes traduccions que es fan.
Sí, sí, perquè efectivament és un tipus de perversió dintre de la mateixa gran perversió, que és la violència, el que deia abans el senyor Pérez Francesc, que tristament forma part de la condició humana.
Exacte, és el que ha dit l'altre col·laborador, sí.
Sí. Moltes gràcies per haver-nos atès aquests minuts, Olga Ortiz, que a més fa una gran feina, ho podem dir des d'aquí, com a advocada d'ofici en temes de violència de gènere, i segur que li toquen moltes situacions dures, oi?
Sí. Molt dures.
Dintre d'aquesta fredor del dret, però d'aquesta humanitat que també necessiten les dones víctimes, sens dubte.
I tant. Entendre-les, a recolzar-les i sobretot acompanyar-les en aquest procés. És el que intentem fer.
Fins una altra. Esperem veure-la aquí a l'estudi. Gràcies, Olga Ortiz.
Gràcies, eh?
Adéu, bona tarda. Seguim amb els advocats, amb l'advocat Xavier Puig d'Ullés i amb el professor de Dret Constitucional Joan Lluís Pérez Francesc. Interessant tot el que estem dient. Ens deia Olga Ortiz, el fet que es parli ja és un bon senyal, que es parli de violència de gènere.
Evidentment. Mentre es parla, hi ha esperança de que algú escolti i que, per tant, pugui canviar la seva forma d'actuar i, sobretot, la víctima també saber que pot actuar o que no ha de patir senzillament, baixar el cap i acceptar-lo, etcètera, etcètera, que pot haver-hi mitjans de... Però a mi em sembla important també la qüestió dels nens, dels petits, no? El futur. Si ells veuen a casa que hi ha violència, ho aprenen com una normalitat. Per tant, és important que això a l'escola, a la televisió, en els programes infantils, que surti el tema, rebutjant-lo i, per tant, donant-li altres pautes de convivència i de respecte.
Sí, a mi m'agradaria dir una cosa, que, és clar, en aquest país, com suposo en altres, una de les coses que fan els polítics és fer lleis, no? Però està clar que a través de les lleis no s'arreglen automàticament els problemes de la convivència o els problemes socials, no? I aquí tenim un exemple claríssim, no? Ja fa no sé quants anys, no?, que es va aprovar aquesta llei. S'han fet també, no?, altres mesures legislatives o normatives en matèria d'igualtat entre homes i dones, i tampoc potser s'ha millorat molt en alguns aspectes, no? Per tant, hem d'anar a temes de fons. Jo crec que hi ha un tema de fons que està molt passat de moda en la terminologia que jo diré, però que em sembla molt interessant, que és el que abans, els que ja tenim uns anys, es deia la formació del caràcter, no? És a dir, hem de tenir no només educació, que està molt bé, sinó que ha de ser una cosa integrada en el caràcter de les persones i, sobretot, doncs això vol dir una manera de tractar els altres, no? I també de veure quin món tenim i quina consciència tenim de les coses bones que hauríem de fer en aquest món, no? Bé, penso que...
Un valor molt comú, no?, a totes les sensibilitats. És a dir, no estem, clar, parlant de formació, com, clar, es deia abans.
De cap esperit.
De, bueno, cap esperit nacional.
Mínimament humà, oi? En fi, i de cordialitat, no?, amb les persones que t'envolten, no?
Integral, íntima.
Integral.
No, i, per tant, no de pagar, no?
Exactament. No? Aquesta és una qüestió que, clar, ens pot semblar ara òbvia, però ja veiem, sí, que no ho és tant.
Jo voldria insistir en un tema que a mi em preocupa molt, no? El tipus de societat que tenim és una societat, diguem-ne, que tampoc és pacífica. És una societat agressiva, és una societat competitiva, és una societat de la immediatesa, no? No de la reflexió. Vull dir, és difícil formar-se un caràcter perquè potser no tens ni el repòs necessari per formar-te, sí, sí, tu mateix, diríem. I per tant, no, la millora aquesta de la condició humana, que hauria de significar, pues, tractar millor els altres i tot això, primer necessita que tu et vagis, diguem-ne, també cultivant una mica, no? Perquè, bueno, sí, pots, sí, tenir molts estudis, no?, i ser un tros d'animal, també. Vull dir que...
Sí. Demà mateix, parlant de temes educatius, demà mateix parlarem en aquest programa, ara m'ho recorda la Ruth, de la reintroducció de la filosofia com una matèria obligatòria en determinats cursos de l'ensenyament secundari i de batxillerat, sobretot, que s'havia perdut
però el pensament. Però després s'ha de fer això, no?
O sigui, sí, és clar, s'ha de viure.
Pots treure una matrícula d'honor en filosofia i maltractar la teva dona, ja que estem parlant d'aquest tema...
Assumir.
No? Sí, sí. Vull dir, i per tant no serviria de res. Uh-huh. Ho has d'assumir com una cosa de formació de la teva personalitat, no? De valors, sí, sí, de principis humans teus.
Sí, la forma d'actuar.
No?
Això de la societat, tenim una societat, sí, violenta, agressiva, que premia precisament l'agressivitat, l'èxit, l'excel·lència, el triomf fàcil i...
No, clar. No la compassió, no?
Això queda. A més de la filosofia, també l'ètica es reintroduirà en el sistema educatiu. Bé, ens queda un minut perquè siguin 6:45. Fem una petita pausa, com sempre, a aquesta hora en el Mirador, i després la notícia curiosa i la recta final ja del programa.
Ràdio Estel.
Fem família. Un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials. On actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten. Habitatge, esport, pobresa i economia, societat... I tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família. Cada dimecres a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador d'avui. Estem parlant de la xacra de la violència masclista en conversa amb el professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma Joan Lluís Pérez Francesc i amb l'advocat responsable de l'àrea de drets dels discapacitats al Col·legi d'Advocats de Barcelona, Xavier Puigdollers. Hem comentat alguns aspectes de la necessària prevenció, també amb l'advocada Olga Ortiz. I anem ara a la notícia curiosa per fer una miqueta de parèntesi i reprendre ja en la recta final el tema, a veure si podem treure alguna conclusió, tot i que, malauradament, en un col·loqui no es resol el problema, tot i que sí que podem trobar moltes vegades llums, també gràcies a la vostra participació, amics oients, que sempre és molt important. Anem a la notícia curiosa, on d'alguna manera ens referim al tema d'avui, però d'una altra manera. Ruth, endavant.
La violència masclista és injustificable. Atacar l'altre gènere només per remarcar aquesta diferència no porta enlloc. Potser en un futur, si canviem l'educació que donem a les noves generacions i remarquem la igualtat entre homes i dones, aquest tema queda erradicat. Però en algunes coses, els gèneres sí que coincideixen. I avui, a la notícia curiosa, en porto una. Fa olor de bergamota, taronja, espígol, rosa i lliri. La seva fórmula es manté idèntica des del seu origen i ja té 107 anys. Si us dic que es presenta en una llauna metàl·lica de color blau i les lletres que apareixen a la part superior de l'embalatge són de color blanc, segur que ja sabeu que estic parlant de la crema Nivea. L'any 1911, un jove farmacèutic alemany, Oskar Troplowitz, es va reunir a la ciutat d'Hamburg amb un equip d'experts dermatòlegs i van donar amb una emulsió estable d'aigua i oli i li van posar el nom de Nivea perquè era blanca com la neu. En origen, la fórmula tenia una finalitat mèdica, però molt aviat hi van veure el seu potencial cosmètic i el boca orella va fer la resta. En aquella època no hi havia xarxes socials, però el client estava tan content amb el producte que es venia sol. I a dia d'avui, l'èxit de la Nivea blava es manté, perquè cada dia es prensen 500.000 llaunes i se'n produeixen 50 tones d'aquesta emulsió blanca. La icònica crema ha arribat fins i tot a l'espai. Un astronauta la portava en el seu neceser perquè ho considerava bàsic per al seu viatge en el transbordador espacial. S'utilitza igual entre homes i dones, però les dones xineses en fan servir una de més específica, la Nivea White Paste, que està formulada expressament per blanquejar la pell del rostre. Ignasi, tu tens Nivea a casa?
Ara no, però n'havia tingut i quan era adolescent em vaig portar una sorpresa perquè me la posava durant alguns dies per prendre el sol, fins que una germana meva em va dir no, que això et fregeix la pell, no te la posis per prendre el sol.
Però notaves que et posaves més moreno o no?
Una mica sí, però que també em cremava més, clar.
Ja.
Llavors no me la vaig
tot
posar.
Tot per posar-te guapo.
També és curiós que Nivea, sí, en aquelles èpoques doncs, tots volíem, no?, estar una mica més... No, però la Nivea ha creat la marca, fins i tot ha donat nom al producte. Moltes vegades es deia,
exacte,
ara no tant, però fa sí. 30 anys, per exemple, es deia tens crema Nivea?
Encara es diu Nivea blava. De fet, els amb de Nivea no volen canviar perquè la gent està contenta amb la seva Nivea blava. Vull dir que en 7 anys no s'ha canviat res ni tenen plantejat canviar-ho.
Bé,
funciona perfectament.
Parlem d'un fenomen, no fem publicitat, però en tot cas és curiós, eh, com ens cuidem, i ara hi ha més prevenció, ja que parlàvem de prevenció contra la violència masclista, també de prevenció contra el càncer de pell o altres problemàtiques. Hem de protegir-nos. Hi ha moltes cremes protectores ara que ajuden a evitar aquest problema. Però tornem al tema que ens ocupa avui. Difícil solució a curt termini, per tant, però sí mesures que en alguns casos poden funcionar, i sobretot potser és important que hi hagi més denúncies. Només 11 de les 40 víctimes, i parlem només de les víctimes mortals, una altra cosa són persones ferides o casos d'agressions, només 11 havien denunciat.
És que aquí també està la qüestió de, primer, de subcultures, de situació econòmica, de situació familiar i el que diran, tota una sèrie de qüestions socialment que costa. I, evidentment, també d'ignorància, de no coneixement dels camps. I després, que arribar al jutjat no és fàcil. Hi ha una desconfiança a tot el món aquest de la seguretat del jutjat. És a dir, no saps mai si quan entres a favor teu o acabaràs tu malament, no? Per tant, això també impedeix aquest misteri en la forma de poder resoldre, no?
Senyor Pérez Francesc. No,
el que estaria bé saber és les edats d'aquestes persones, les 11 persones aquestes. 11, no?
Les 11 que havien denunciat, i 40 són víctimes. És molt freqüent veure que les edats mitjanes estan, em sembla, entre els 30 i els 40, bastant, aquesta edat mitjana. No es coneixen tants casos entre parelles més joves o parelles més grans, o d'ancians, fins i tot. I en molts casos són exparelles o són parelles en situació de conflicte. Això, evidentment, tampoc es diu per justificar mai en cap cas, però que moltes vegades són...
Aquestes edats vol dir que és un moment de plenitud de la joventut i del fracàs inclús del projecte personal, social, vital, familiar.
De vegades la caiguda, l'època de la caiguda de la il·lusió matrimonial, que té una època doncs, més daurada, i
cau, i també tot el fracàs, i que enfoques la vida de futura molt llarga i malament, no? Malgrat tot, en adolescents també n'hi ha, perquè van aprenent aquest camí, no? I això és el greu, que en adolescents hi hagi aquest despreci o manca de respecte a l'altre.
La recepta de l'amor, podríem dir, no? En clau humanista cristiana. Això és molt fàcil de dir, després s'ha de viure, certament.
Jo explicaré una anècdota, també.
Sí, Ruth, volies dir... Digues.
Crec que la Olga ha comentat que a les xarxes socials s'estava detectant que els joves ja es parlaven amb un to que potser no calia. No sé si això ho heu detectat, quan ha dit la Olga.
Sí, al principi ho ha dit, efectivament.
Dir que no només és un tema de mitjana edat de partir d'homes, de dones, parelles, a partir
dels 30... Sí, que es forma des de la joventut, aquesta qüestió.
Justament amb el que deia ella. Són efectes que es veuen a casa i després tu actues exactament igual.
És que, clar, els patrons de conducta dominants, diríem, en el futbol o en els esports, no? No sé, fins i tot en les relacions humanes més freqüents, és que reprodueixen molts esquemes de dominació, diríem, no només masclista, d'altres aspectes, eh? Els diners, la prepotència, no? Esclar,
havia quedat pendent una intervenció del senyor conseller, és l'última ja, perquè ens queda un minut.
Petita anècdota, sí que és cert que fa anys, però jo escoltava fa temps en un bar, jo que entres un dia a prendre un cafè, i sents un grup de dones, mitjana edat, que parlen. Pares l'orella i sents que una diu, escolta'm, si el teu marit no et pega, vol dir que pega un altre. Ves en compte, perquè t'està enganyant. És a dir, el fet de que la protecció està en aquest... És
un terrible pensar que un exemple com aquest pugui ser realitat.
Però que aquesta situació, si em pega, vol dir que em cuida, que em vigila, que en el fons és l'excusa. T'estic ensenyant a... I això no s'ha de fer. No?
Aquella frase, no?, de tant que t'estimo, t'abonyego, doncs és una frase tradicional catalana, eh?
O sigui, forma de...
No?
O puc arribar a matar la dona perquè és meva, no?
És el típic
argument terrorífic, no podem dir-ho d'una altra manera.
Estem a lo del principi, l'educació i el comprendre i el respecte a l'altre.
Gràcies, no hi ha temps per més. Xavier Puigdollers i Joan Lluís Pérez Francesc, fins un altre, els millors desitjos per acabar amb aquest drama de la violència de gènere. Adéu-siau.
Moltes gràcies, un plaer.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Lluc.
Jesús digué als seus deixebles: prou que ho compreneu. Si l'amo de la casa hagués sabut a quina hora de la nit havia de venir el lladre, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt, també vosaltres, perquè el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada. I el Senyor continuà: qui és l'administrador fidel i assenyat, a qui l'amo confiarà els seus servents perquè els doni el temps degut, l'aliment que els pertoca?